Moment de saludar uns grans de la música, eh? Estic encantada de tenir al meu costat unes autèntiques llegendes de la música d'aquest país. Estic segura que sabreu de qui parlo només sentint les primeres notes d'aquesta melodia. Efectivament, aquesta és la versió de La presó del rei de França, feta per una companyia elèctrica que porta més de 50 anys subministrant música, generant bats de so i fent ballar unes quantes generacions. Avui estan d'actualitat perquè publiquen disc i perquè estan en plena celebració del 50è aniversari. Maria, Joan i Lluís Fortuny, membres de la companyia elèctrica d'Arma, molt bona tarda a tots tres.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguts a la tarda.
Gràcies per invitar-nos.
Esteu cansats que se us identifiqui ja amb aquesta versió que vau fer de La presó del rei de França?
No.
Per aquí crec que sí.
A veure, no, ens agrada molt que aquesta cançó s'hagi popularitzat d'aquesta manera i sigui arribi a ser una cançó ja popular fins i tot de tal. El que passa que fem més coses. Només és això.
Sembla que és que...
Sempre estàs orgullós, orgullós dels teus fills.
Sí, eh? Com és treballar amb la família durant tants anys?
Bé, perquè ens portem bé, ens coneixem, sabem de quin peu calça cadascú i quan t'emprenyes, doncs mira, l'emprenyament t'ha passat ràpid.
Ah, perquè entre germans, entre tiets, entre cosins, entre nebots, les coses són més fàcils, no?
Sí.
Sempre. Aquesta Catalunya del 83 era el setè disc d'estudi, però el vostre primer concert va ser l'any 1972. Al casal de la Font d'en Fargues de Barcelona, aleshores amb el nom de d'Arma. Tres anys després, el 75, editàveu Diumenge, el vostre primer disc, ja amb el nom de Companyia Elèctrica d'Arma. I avui, 50 anys i 25 discos més tard, publiqueu el disc Cançons Arraconades, amb 16 gravacions originals inèdites d'estudi o en directe d'aquest mig segle. Hi ha gaire material inèdit de la d'Arma que no ha vist la llum?
Bé, ha sigut un disc més que això, és de, diríem, no de rareses, però sí de cançons d'aquestes que no han trobat el seu lloc quan has fet un disc.
Ah, amic, d'aquelles que deixeu en un calaix.
Sí, però no perquè no t'agradin la cançó, sinó perquè el color del disc no hi acabava de quadrar, i després també perquè hi havia quatre cançons de l'Esteve que havia gravat ell amb un caset, i que et feia molta gràcia que es veiés també l'essència d'un compositor en un estat pur, no? sense artificis ni res, que com sona, i una vegada escoltat ben, ens va fer molta gràcia, i també ens va fer molta gràcia donar-li un valor més sentimental i històric que no pas de qualitat sonora, perquè una vegada escoltat dius, doncs, sona prou bé, encara que no tingués aquest...
Clar, heu dit, cançons que no entraven en el concepte de disc que teníeu en el seu dia, clar, avui en dia els artistes ja composen pensant en singles. Potser haguéssim vist la llum si els Elèctrica d'Arma haguessin nascut ara, no?
Sí, és possible que haguéssim vist la llum, però el que passa és que nosaltres encara tenim el concepte, venim d'una aquesta d'antic, que de moment tenim el concepte de l'LP, que dèiem en aquella època, no? De fer 10, 15 cançons, perquè d'alguna manera et dona l'això que estàs ensenyant un producte, diguem-ne, diferent.
Acabat,
que la gent pot escollir cada cançó i no la cançó individual, que també està bé, fer les cançons individuals, cap problema per part nostra, que també està bé.
Diríeu que la passió i les ganes de fer música encara hi són intactes després de 50 anys?
Home, sí, perquè si no malament aniríem,
sí, no?
Si ho féssim allò per força, no sortiria res, això segur.
Encara es manté intacte. A veure, una banda de rock amb 5 dècades d'història és excepcional, no només a Catalunya, sinó arreu del món. Mireu, d'exemples n'hi ha, però són superbandes, com per exemple aquesta, que es va formar l'any 73. Som els Kiss, però també hi ha aquests nord-americans que van engegar la seva carrera a l'any 70. Aerosmith, el mateix any, però des de l'altre cantó de l'Atlàntic, aquesta altra banda mítica encara fa concerts, tot i que amb un altre cantant. Són els Queen, eh? I del 1962 no podien faltar en aquesta llista les satàniques majestats, els Rolling Stones. I a Catalunya, en el Club de les Bandes Mítiques, amb més de 50 anys de trajectòria, hi tenim l'Elèctrica d'Arma. Què se sent el compartir aniversari amb Kiss, amb Aerosmith, amb Queen, amb els Rolling Stones, aniversari, longevitat?
Bueno, cadascú tindrà la seva carrera d'allò. Evidentment, se sent un orgull d'haver aconseguit arribar aquí, però no era la nostra meta, és evident, quan nosaltres vam començar...
No us ho pensàveu quan vau començar?
No, quan vam començar no pensàvem en cap moment. Ai, arribarem als 50 anys, evidentment que no ho pensàvem. L'únic que volíem era disfrutar, fer música, i repeteixo, el camí ha sigut agradable, ha sigut bé, però també hi ha hagut moments dolents, com la mort de la Josep i de l'Esteve, que ens han deixat pel camí, però l'important també dintre de tot ha sigut que el públic ens ha sigut més o menys fidel i ens ha anat seguint.
Ara deies...
I sobretot disfrutar del que fem, no?
Ara deies que, clar, la mort dels dos vostres germans i companys de grup, l'Esteve l'any 86 i en Josep el 2013, de fet, lligat a la memòria de l'Esteve d'en Josep, em sembla que demà dissabte teniu una cita molt especial al barri de Sants de Barcelona. Expliqueu als oients què passa demà.
Sí, bé, demà s'inaugura una plaça a la sortida del metro de Mercat Nou, que una plaça dedicada al Josep i a l'Esteve, que és una reivindicació no nostra, sinó d'una plataforma que es va fer crear ja fa uns 15 anys, d'un any quan es va morir l'Esteve, que volien una plaça al barri de Sants. Llavors, les entitats, es va crear una iniciativa a la memòria d'Esteve Fortuny, i que bé, ha sigut un procés molt llarg i molt d'allò, perquè nosaltres ens hem anat informant, però tampoc hem estat, bueno, com també és un tema polític i molt d'allò, però amb la satisfacció que ara hi ha hagut el compromís que demà inaugurem aquesta plaça del Josep i l'Esteve, amb el compromís que quan estigui urbanitzat una plaça que hi ha al costat, que anirà a la biblioteca del Vapor Vell, si l'alarma està en actiu, doncs aquella plaça es dirà Esteve i Josep, però si l'alarma no està en actiu es dirà la plaça de l'Elèctrica d'Arma. Llavors,
que bonic.
Serà, diguem, la sortida del Mercat Nou davant de la biblioteca del Vapor Vell, que és una biblioteca dedicada a la música, sí. També, doncs, bueno, serà el nostre barri, dedicat un carrer al nostre barri, ens emociona molt.
Tornem al disc que publiqueu avui, perquè a més d'aquesta versió del Bella Ciao que sentim de fons, què hi trobarem els seguidors de la Dharma en aquest Cançons Arraconades?
Bueno, de tot, trobarem cançons des de l'any 79 fins al 2013-2014. No, no, 2019.
19, sí, sí. Exacte.
Ja et dic, hi havia cançons, com deia abans, de cançons, hi ha quatre cançons de l'Esteve que havia gravat ell amb un caset i que, bueno, té el seu rotllo sentimental, i després cançons del disc Atlàntida, que va ser un disc instrumental, però que en un principi era tot cantat. Llavors trobarem cançons com aquesta Bella Ciao, que està gravat a Budapest, o cançons d'un disco que volíem dedicar al Frederic Montpou i que tampoc al final no el vam fer, llavors hi ha dues cançons. Un disc de la Patum que també que al final tampoc el vam fer, i llavors per això dic, són cançons, és un disc estrany perquè és molt, molt variat i estrany, com perquè normalment quan sents un disc hi ha un color de dalt a baix. Llavors aquí cada cançó té el seu color.
Clar.
Perquè una cançó és de l'any 79 i l'altra és del 2019.
Ah, cadascuna és filla del seu context, no?
Del seu context, i llavors hi ha lletres dels anys 80 o 82 que et dius, hòstia, es sorprenen per la seva... Les lletres d'aquelles que potser ara les farien diferent. Però hem prioritzat sobretot el valor sentimental històric més que el conjunt del disc, no?
Ara que deies valor sentimental, també hi heu posat una versió d'aquest poema del Josep.
El carrer sempre ha estat el bressol de l'utopia. El carrer també és un ritme per ballar. El carrer no és de la policia. El carrer és vent de llibertat.
Llegíem en Joan en una entrevista dient: als 50 anys la Dharma no ha estat només fer música, sinó per fer política a través de la música. Com ha anat evolucionant el missatge polític de la Dharma en aquests 50 anys?
Ha anat evolucionant, igual que tot ha anat evolucionant amb el temps, no? Senzillament el que es pretenia dient això és que la Dharma és un grup que compromès socialment, sobretot socialment, i en tot el que passa al teu entorn, no? De fet, no ets un grup que dius... No, d'alguna manera aprofitem la plataforma que tu tens d'arribar als mitjans de comunicació per opinar amb les coses que et semblen bé i malament. No és allò, no, és que jo no em fico en política, jo no opino, jo només faig música. No, nosaltres fem música i opinem.
Creieu que els grups ara no signifiquen prou?
Jo crec que sí, que hi ha molts grups, evidentment que sí, sí. Jo no és dic el que fa la Dharma. Els que fan els altres, suposo que també faran el que ells creguin convenient que tinguin de fer. Jo crec que la Dharma, i a més no és una cosa d'ara. Des dels inicis de la Dharma ja vam, d'alguna manera, comprometre'ns a defensar el que nosaltres creiem que teníem de defensar, ens anés com ens anés. Hi ha hagut moltes vegades que han rebut pals per segons quines coses han fet i, bueno, i els hem aguantat i ja està. Però dir que ens ha passat, jo que sé, l'any 86 vam cridar amb un disco Independència i se'ns van tancar moltes portes, però nosaltres en aquell moment opinàvem això i estic parlant de l'any 86. I ho vam fer.
I ho haguéssiu fet igual, eh?
I ho haguéssim fet igual. Mm. I ara ho haguéssim fet igual. Vull dir, m'entens? Em refereixo a cada moment i qualsevol cosa que nosaltres creiem que s'ha de denunciar, ho fem sense cap mena de por.
A vegades, que de vegades es complica, la gent confon un grup de música amb un activista. Llavors, de vegades has de reivindicar, però sobretot ets músic. Mm-hmm. Llavors, vull dir, no ets un gran opinador ni un activista, mm-hmm. sinó que ets un músic que dones la teva opinió. I a partir d'aquí...
No és interessant, la puntualització.
Et pegues les mateixes hòsties que es pega qualsevol persona del carrer. Exacte. Vull dir, nosaltres no sabem...
Som experts.
No som experts en tot això.
Clar, opineu la vostra opinió.
Llavors, sí, les decepcions que té la gent del carrer són les mateixes decepcions que tenim nosaltres.
Parlem un momentet de concerts, perquè teniu uns quants concerts mítics durant aquests 50 anys. Mireu, el Canet Rock del 75, el 81 toqueu al Palau de la Música, amb la Cobla Mediterrània, el 91 i el 93 toqueu a Nova York, el 94 el concert dels 20 anys al Palau Sant Jordi, el 2001 el Rock in Rio, el 2003 el Liceu de Barcelona, el 2007 el mític Sun Studio de Memphis, el 2008 el Festival del Desert de Mali i el proper 22 d'abril, 30 anys després de la celebració del 20è aniversari, torneu a trepitjar el Palau Sant Jordi, un concert d'aniversari amb moltes col·laboracions. Tindreu els Tiets, amb el Coti per Coti, el Sopa de Cabra, l'Albert Pla, Celtes Cortos... Segueix impressionant tocar el Sant Jordi, fa vertigen encara?
Home,
ja teniu els ous pelats.
No, home, sí, fa vertigen. No ens enganyem, sí, fa vertigen, però bueno, ja sabem que sobretot és la feina que tenim ara, entre mans, que és molta, però, bueno, un cop surts a l'escenari, fas un parell de cançons i estàs entregat se'n va, com se'n va, sí, se'n va.
I són 50 anys. I que en principi vam pensar que la tenien que muntar grossa, després dius, ostres, vol dir que no ens hem passat en voler-la muntar tan grossa, però...
Home, l'Eulia és grossa,
Només es fa 50 anys una vegada en un grup,
A la vida.
A la vida, i dius, doncs, l'hem d'aprofitar.
I els invitats que hi ha és un ventall generacional des dels anys 70 fins ara, com acabes de dir, que també hi ha els Tiets, des de Maria del Mar Bonet fins als Tiets, per donar-los dientos, hi ha un ventall ben ampli d'invitats. Sí,
a més a més, heu fet un llibre amb fotografies,
exacte,
també un còmic i ara un documental sobre aquests 50 anys. Feu el complet,
Hem masses coses.
No,
per les tres que portem, masses coses, però estem molt contents de com està anant tot. El documental també està anant molt bé i el llibre ha anat fantàstic. El còmic era una idea que en principi només anava dintre del llibre i després ha agafat vida pròpia i ho ha fet la Liliana Fortuny, que és la filla del Josep Fortuny, i el Jaume Copons.
Són els que fan els llibres aquests que tota la canalla coneix, d'Augus i els Monstres.
Exacte.
Que tota la canalla... I, bueno, són uns llibres d'èxit i aquí han fet una meravella.
Una meravella.
Ens han quedat meravellats.
Una meravella i meravella. I després d'aquesta celebració, què? Seguirem tenint la Dharma activa, no?
No ho sabem.
Ai.
No, de moment...
De moment aquest estiu girarem el que ens toqui.
El que passa és que
estem això, acostumats a viure una mica al present, o sigui que ja veurem, anem pas a pas.
Però la Dharma en grans esdeveniments, en grans estadis, sembla que...
Aprofiteu per anar a veure la Dharma aquest proper dia 22 d'abril, el 50 aniversari de la Dharma al Palau Sant Jordi. Maria, Joan i Lluís Fortuny, tres dels integrants de la companyia elèctrica Dharma, enhorabona per aquests 50 anys, aquest nou disc, cançons arraconades i moltíssima merda pel Palau Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Una abraçada, bonic.
Us esperem allà.
El 22 d'abril.
22 d'abril al Palau Sant Jordi.